La Tertúlia, a Ràdio Sant Cugat.
Bon dia, són les 10 i 4 minuts del matí del dimecres 23 de juny de 2021. Revetlla de Sant Joan i a les portes de la Festa Major de Sant Cugat. Us saluda Albert Soler Bonamussa. Comença el Gall del Monestir, la tertúlia política de Ràdio Sant Cugat. Repassarem l'actualitat de la ciutat, tot i que avui l'actualitat nacional també ens ocuparà bona part de l'estona de tertúlia, em temo. Avui ens acompanya un representant de cada partit polític representat al ple. Josep Maria Vallès, regidor de Junts per Sant Cugat, bon dia.
Hola, molt bon dia a tothom.
Oriol Sisteró, president d'Esquerra Republicana de Sant Cugat, bon dia.
Hola, bon dia.
Pere Soler, portaveu del Partit dels Socialistes, bon dia.
Molt bon dia.
Sergio Blázquez, regidor de Ciutadans, bon dia.
Molt bon dia.
I Marco Simarro, regidor de la CUP, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Doncs, com us deia, avui, excepcionalment, començarem per un tema nacional, però és un tema que marca l'agenda política des de dilluns, l'està marcant, i a més, d'aquí un parell d'hores, doncs encara ho serà més quan surtin de la presó de Lledoners, de Batràs i de Puig de les Basses, els nou presos independentistes empresonats ja fa més de 3 anys. I surten per l'indult que ha aprovat el Consell de Ministres, va aprovar ahir el Consell de Ministres del govern espanyol. És tan senzill com què us sembla, obre una porta nova a una nova política, una nova etapa. Què passarà a partir d'ara? Si vols, comencem per tu, Josep Maria, per exemple.
Bé, a veure, és una bona notícia que avui surtin els presos polítics, però amb molts pros, perquè imposar condicions als presos polítics pel seu comportament, doncs és lleig, per dir-ho d'una manera molt suau, perquè aquests indults representen advertiments, representen càstigs, representen amenaces, mantenen íntegra, de manera íntegra, la inhabilitació de tots els presos i preses polítics. Per tant, això és un indult d'alguna manera parcial. Jo crec que no hi ha cap precedent a l'estat espanyol d'indults d'aquesta mena, que són indults anul·lables, reversibles. Si et portes malament, tornes cap a Lledoners, no sé. No ho acabo de veure clar. I per què ho fa ara doncs, el govern espanyol? Per què ho fa ara Pedro Sánchez? Perquè realment s'ho creu? Perquè això li dona vots? Perquè es dona compte doncs, que a nivell internacional això ja no està ben vist? No sé, jo no ho veig massa bé. I després què passa amb tots aquelles persones, amb aquells altres polítics doncs, que estan a l'exili, no? Que estan encausats també per l'1 d'octubre. Tenim l'expresident Carles Puigdemont, els exconsellers Toni Comín, Clara Ponsatí, Lluís Puig, l'exdiputada d'Esquerra Republicana Marta Rovira, l'Anna Gabriel. Vull dir, què passa també amb els exiliats, no? Vull dir, hi ha moltes coses que jo no acabo de veure clares, la veritat.
Molt bé, gràcies Josep Maria. Oriol, per part d'Esquerra.
Sí, bé. És evident que aquest conflicte no començarà a resoldre's fins que no hi hagi una amnistia. Això és evident. Primer perquè tenim prop de 3.000 represaliats i, per tant, aquests indults abasten sols a les 9 persones que van entrar a presó, recordem, fa més de 3 anys, pràcticament 4 algun. Tot i això, i quedi clar que això va per endavant, nosaltres estem contents. Estem contents perquè que la gent surti de la presó, que aquesta gent que són innocents surtin de la presó, clama al cel. I estem contents perquè es podran retrobar amb les seves famílies i perquè això alleuja el seu dolor. No alleuja el conflicte que tenim. El conflicte és persistent perquè la repressió és persistent i perquè d'aquí 4 dies tindrem el Tribunal de Cuentas cascant pels mateixos fets que els jutjats i, per tant, doblant fiances, etcètera, etcètera. Però, en tot cas, alleuja el dolor. També voldria dir que surtin de la presó no és un retorn a la normalitat per a aquestes persones. O sigui, passar-se més de 3 anys a la presó amb tot el dolor que això significa per les seves famílies i per ells i per elles, quan surt, tot un procés. No és que bé, ja estan fora, tot s'ha arreglat per aquestes persones. No? Aquestes persones tenen ara un procés de, diguem-ne, d'adaptació i, per tant, hem de veure que aquí hi ha sofriment que encara seguirà. Però, de totes maneres, nosaltres estem contents per ells, contents especialment per la família d'en Raül Romeva, perquè són santcugatencs, perquè volem que estigui a casa, perquè és una persona inserida en el teixit de les entitats de Sant Cugat i, per tant, molt contents de que hi hagi aquests indults. Ara bé, la repressió segueix i l'única solució, inici de solució, és que hi hagi una amnistia.
Molt bé. Gràcies, Oriol. Marco, per part de la CUP.
Sí, hola, bon dia. Bé, nosaltres, lògicament, i una mica com ja s'ha dit, creiem que a nivell del fet de que aquestes persones, no, aquests companys, surtin de la presó, doncs és positiu. Al final entenem que els indults doncs, poden servir en aquest sentit en lo personal. Com deia, el que sí que és veritat que no, els indults no aborden el conflicte d'una forma política general, és una mesura individual i no un abordatge col·lectiu del conflicte polític. Entenem que posa el focus, és obvi que el posi també en aquests temes concretes, però que posa el focus en una part de les persones represaliades. Creiem que hi ha moltes més al voltant de tot el tema del conflicte català i creiem, per tant, que també s'ha de, també, sinó que s'ha de parlar d'amnistia, no? Que al final és l'exoneració de la pena i, per tant, l'assumpció que el conflicte és polític i que la pena imposada va ser més política que una altra cosa. Per això hauríem d'estar parlant d'amnistia. I per una qüestió, també que mateixa el Consell Europeu ja ho deia ara darrerament, però és que també abans ja sortien informes del Comitè de Drets Humans de la Unió Europea que parlaven de l'absurditat o si més no, de com podia ser, no?, que aquests polítics estiguessin a la presó per això, no? Inclús s'està demanant que l'estat espanyol modifiqui el delicte de sedició. Tota una sèrie d'indicis ens porten a pensar que aquestes persones no haguessin hagut de trepitjar mai la presó. I si això és així, per tant, hauríem d'estar parlant d'amnistia. Però, en tot cas, alegrar-nos, evidentment, també perquè no sortiran de la presó, però insistir que la solució ha de passar per resoldre el conflicte polític i per tant per parlar d'amnistia.
Mm-hmm. Perfecte, Marco. I ara el Pere, i m'agradaria fer un petit aclariment per si algú dels oients li sembla estrany. No sempre donem ordre de pas per ordre de, diríem, de representació al ple, vale? És a dir, l'ordre de veus en funció del tema, sinó el fem en funció del tema. És a dir, quan és un tema de govern, normalment fem els tres partits de govern i els dos de l'oposició. Ara, en aquest cas, és un tema, diríem, un tema independent, d'independentisme, en el cas dels indults, i he donat pas primer als tres partits independentistes i després als altres dos. És un criteri com qualsevol altre, però que l'acostumo a fer en tots els temes, diguem, en totes les tertúlies que portem fins ara, d'acord? Doncs, Pere, quina és la teva opinió del tema?
Bueno, sense voler polemitzar, crec que la discrecionalitat de l'ordre està bé, però en aquest cas, ja que ha vingut del govern de l'Estat i diguéssim, hi ha una proposta d'indult, és primer escoltar quina és la proposta i no pas la part contrària. També t'ho he de dir d'aquesta manera, però,
d'acord.
Però vaja, en tot cas jo crec que estarem tots d'acord que és una bona notícia per les nou persones i per les nou famílies, doncs, que es podran retrobar en aquest sentit. Nosaltres sempre hem pensat, des del Partit Socialista, des del PSC, sempre hem pensat que aquesta seria no una solució, tothom ho diu, no és una solució, sinó és un començar a desencallar tot el fet polític d'aquí a Catalunya. Per tant, és un primer pas. També s'ha de dir que insistir en l'amnistia i en el referèndum d'autodeterminació no té encaix en la llei. El que té encaix en la llei en aquest cas era l'indult. L'indult és parcial, perquè les persones que ho sàpiguen, és parcial perquè només es podia fer de manera parcial donada la, diguéssim, la reposició del Tribunal Suprem de l'informe contrari en aquest sentit. Per tant, el govern només podia fer un indult parcial en aquest sentit. I el fet de que sigui reversible en aquesta situació, bueno, jo no crec que les persones que avui surten tinguin gaire interès en tornar a posar-se al fil de la llei, ni que fos reversible ni que fos irreversible. Jo crec que és un gest de bona voluntat per part del govern de l'Estat per poder seure'ns en aquesta taula de diàleg que nosaltres, com a govern de l'Estat i també com a PSC a Catalunya, hem instat a que es torni a fer en aquest sentit. I jo crec que ara és el moment que calia fer-ho, és el moment en què s'ha baixat molt la tensió d'aquests temps. Jo crec que s'han obert una nova etapa, s'ha constituït el govern de Catalunya, tenim un Parlament nou que funciona, tenim una altra força política al capdavant de la presidència de la Generalitat de Catalunya, que és més sensible al diàleg que no pas a l'anterior, i per tant, doncs, bueno, què passa amb tota l'altra gent, amb tota l'altra gent que està encausada? Bueno, aquí passa com tots, és a dir, que qui se salta la llei, doncs, es posa davant de la justícia, senzillament és això. I per tant, amnistia és el mateix posar-se a tallar una autopista que fer segons quin acte. Bueno, no ho sé, jo no sóc jutge, tots ens erigim com a jutges i ho hem de fer un tot un rubrutum o tots o res, no. Jo crec que les coses s'han d'anar encaminades en aquest sentit. I per cert, el que diu el Consell d'Europa, que és un informe no vinculant, jo crec que les desinformacions que s'estan donant són moltes, i no és tanta la qüestió aquesta, sinó que després, si voleu, en podem parlar.
Perfecte. Doncs és a la segona ronda, ja parlem del Consell d'Europa, i tant que sí. I tanquem aquesta primera ronda d'opinions amb Sergio Blázquez, de Ciutadans.
Sí, buenos días. Mi opinión va a ser, evidentemente, diametralmente opuesta a lo que hemos escuchado. En primer lugar, lo que quisiera es desmontar este relato victimista de que hay cierta represión por parte del Estado, etcétera. Bueno, yo creo que las cartas estaban boca arriba, siempre lo han estado, siempre se ha sabido cuál era la ley, y además se podía consultar, y cuál era el código penal. A partir de aquí, determinadas personas se saltaron evidentemente la ley. Yo creo que, en fin, declarar la independencia de Cataluña, ya sea real o simbólica, ¿no? Eso es otro debate. Casa, como, en fin, digamos, no casa con la Constitución española, evidentemente. Ha habido un juicio que ha sido público y notorio, donde han habido muchas garantías y todo lo hemos podido ver, y al fin se ha dilatado bastante en el tiempo, con muchos testigos, y al final todos nos hemos hecho una composición de lo que sucedió. Yo creo que si el señor Pedro Sánchez es magnánimo, en realidad de poco va a servir, ¿no? Porque escuchando a los señores de Junts, de Esquerra o de la CUP, me temo que esto no va a servir. Simplemente recordar que todos aquellos hechos causaron una profunda fractura social, que no he escuchado yo por parte de estas personas indultadas arrepentimiento o el hecho de que no vayan a reincidir, y que, salvo, bueno, hay alguno de ellos sí, ¿no?, como el señor Junqueras, parece ser que sí que ha dicho que abandonaba o que no veía oportuno la vía unilateral, pero hay otras personas que las siguen manteniendo. Este tensionamiento de la sociedad catalana no es positivo. Yo creo que los indultos realmente no van a servir para nada. Los acatamos, evidentemente que nosotros acatamos la ley, pues acatamos los indultos más allá de lo que luego jurídicamente se pueda hacer. Creo que hoy va a servir de poco, y ojalá me equivoque y fuese un poco lo que dice el señor Sule, ¿no?, que entremos en otro camino, en otro paradigma, donde determinados partidos entiendan que hay cosas que no caben dentro de la Constitución, y que la decisión al final la tenemos todos los españoles, también incluidos los catalanes, en nuestro conjunto. Y a ver si efectivamente hay un cambio o no, volvemos un poco a lo que a los tiempos antes de la pandemia, con esa crispación continua.
Molt bé, gràcies, Sergio. Doncs, Pere, si vols, havies apuntat al tema del Consell d'Europa, doncs aprofitem i estirem el fil. Quina és la teva opinió de la resolució? I sí, Oriol, després tu. El micròfon. Pere, tens el micròfon apagat.
Ho faig per no fer soroll i...
Cap problema.
No, jo dic que, en resum, el que diu, ho ve a dir el Consell d'Europa, es diu que el que van fer els líders independentistes suposava anar en contra de l'ordenament constitucional, i que era il·legal. Això ho diu també en l'informe. Diu que la resposta de l'administració de justícia era legítima, i que es van respectar les garanties del procediment. També ho diu en l'informe. Diu, i a més, es diu que Espanya és una democràcia plena, on existeix un debat públic lliure i que, per tant, per això vam poder fer el que vam poder fer i que dona suport als indults, que ja va anunciar abans que sortís aquest informe al govern i que, per tant, també donava suport a la reforma dels delictes de sedició i rebel·lió, que també s'han anunciat per part del govern que es tramitarà perquè es puguin fer. I, per tant, que donava un suport a una solució dialogada entre el govern, entre els dos governs, i que, per tant, es tirava endavant. I, a més, l'informe no diu que retirin les euroordres, perquè la retirada de les euroordres depèn del Tribunal de Justícia Europeu, i això no ho deia en l'informe. Vull dir que a vegades s'expliquen coses i es posen medalles i es posen victòries en fets que no són reals, no? A partir d'aquí. I jo crec que a partir d'aquí ens hem de deixar d'Europa i ens hem de deixar d'altres històries. És a dir, ens hem de seure primer en una taula de diàleg dels partits a Catalunya i després ens hem de seure en una taula de diàleg entre els governs de l'Estat i el govern de la Generalitat per poder desencallar aquesta situació. I ja s'anirà veient. També vam veure aquesta setmana, qual vull felicitar també a la família i també una salutació en el Sant Cugatenc, no? En el Guillem Padilla. També vam veure que va ser absolt. Per tant, hi ha més persones absoltes en aquest cas i s'estan dirimint i s'estan donant situacions. Però la política és un camí i la justícia n'és un altre. I si volem no judicialitzar la política, no polititzem la justícia.
Sí, després ja volia treure el tema del Guillem, però perfecte, Pere, per apuntar-lo, després en tornarem a parlar. Oriol, Josep Maria i Marco, que heu demanat paraula.
Sí, bé. No deixem que l'alegria d'aquestes persones puguin tornar a casa ens l'amarguin comentaris tan indignants com dir que el judici va tenir garanties. Sergio, cap problema. Anirà a Europa i ja en parlarem quan hi hagi Europa, digui quines garanties van haver-hi en aquest procés. Des del meu punt de vista, i sé que no el comparteixes, és tan flagrant, només visionant el judici, que les garanties es violaven un cop i un altre, i només cal parlar amb els advocats, gent de renom i amb reputació, el que diu del que va passar al judici, que clama al cel, però vaja.
Os pensáis, Oriol,
judici, farsa i polític.
Os pensáis que sois el ombligo del mundo.
Segur, segur. I vosaltres los justicieros.
No.
Sí, sí. L'altra és fractura social, sí. Fractura, la dels caps dels catalans l'1 d'octubre, en mans de la policia. Perquè la manera de resoldre les coses en aquesta democràcia plena de porres és a base de porres. A base de porres, pagant iaies, pagant nens, pagant joves, pagant gent en general, indefensa, amb les mans a l'aire, asseguts a terra, i en vez de fer una cosa normal, no, doncs a cops de porra i empentes, i si no els vídeos, que per cert Marchena no deixava que es visualitzessin perquè eren tan escandalosos que li feia vergonya mirar-los. Res més.
Molt bé. Josep Maria? Digues.
Ho tinc obert? Sí,
ara sí.
Val. No, simplement dic que sí, l'informe no és vinculant, però bueno, és el Consell d'Europa el que ho diu alguna cosa. Jo crec que s'ha d'escoltar el que diuen. Vull dir, nosaltres, evidentment, és un problema d'aquí, nostre, però que formem part d'Europa i del món i no podem estar aliens al que opina la gent, la resta del món. I el Consell d'Europa, en aquest informe, exigeix la llibertat dels presos, el retorn dels exiliats i la fi de la repressió. No es vinculen, d'acord, però escolta'm, alguna cosa, no sé, alguna veracitat deuen tenir aquests representants polítics que van votar aquest informe. Tant de bo la taula de diàleg comenci, de veritat, perquè fins ara no ha començat. Mira, és així, vull dir, va haver-hi una única reunió que va ser una fotografia i poca cosa més, i ha passat molt de temps des d'aquella primera reunió. Tant de bo, de veritat, tant de bo la taula de diàleg serveixi per alguna cosa. Simplement us volia comentar això.
Molt bé. Marco?
Sí, breument. Podria comentar que al final jo crec que no és una qüestió de si és més o menys vinculant. Jo crec que estem fent política, estem parlant de política, i en política s'han d'atendre els indicis dels avenços a les opinions de segons quins organismes. Nosaltres, de fet, com a grup, sempre hem renegat bastant del Europa ens mira, perquè ja ho vam, també ja ho dèiem, en plan, Europa ens mirarà, se'n riurà una estona i ja està. Vull dir, Espanya, que passi el que hagi de passar, i aquí estem, no? Però, bueno, a la resta de formacions polítiques us convidaria a reflexionar potser els indicis que ja fa temps que apareixen i que estan apareixent ara amb més força al respecte de la qualitat democràtica de l'estat espanyol. I no cal que diguin que Espanya no és una democràcia, però ja assenyalen tota una sèrie d'elements que posen en dubte la qualitat democràtica de l'estat espanyol per afrontar segons quins conflictes polítics. I el conflicte territorial de l'estat espanyol és que no està resolt des de mai, i no només el català. És una qüestió territorial-cultural no resolta. Això és una mica de història de l'estat, i crec que en això, com a mínim, ens podríem arribar a posar d'acord. Llavors, jo només podria dir 2 anys de presó preventiva unes persones que han comès quin delicte, d'acord? 2 anys de presó preventiva, podríem posar l'accent encara més en el cas del Jordi Sánchez i el Jordi Cuixart, que jo crec que és el més escandalós de tots plegats, i bueno, i podríem també fer el recompte de la quantitat de vegades que el Tribunal d'Estrasburgo, de Drets Humans, que ha fet contra Espanya en qüestió de drets humans, i que evidentment sempre arriba tard perquè són sentències que es fan amb cert retard, però allà estan. No sé si vostès me les podrien saber dir quantes són, però han fallat moltes vegades en contra de l'Estat.
Molt bé. Gràcies, Marco. Sí, Sergio?
Simplemente desmentir otra vez este intento de desinformación continuo, ¿no? Yo creo que cuando se hace a veces, se intenta hacer política, bueno, mala política, ¿eh? Ese es el adjetivo, hacer mala política, pues una de las herramientas es la desinformación, ¿no? Y no solamente sucede en esto, ¿eh? Sucede en muchísimos otros ámbitos geopolíticos, etcétera, ¿no? Con China, la COVID, en fin, en todos los ámbitos, ¿no? Y en este caso, pues el independentismo también lo hace. Yo creo que evidentemente España es una democracia muy garantista. Siempre en los rankings de las, no sé, de los países que tienen unas de las democracias más avanzadas aparece España dentro de los primeros lugares. Siempre hay tribunales que hacen algún tipo de recomendación a todos los países, a Francia, a Portugal, a Alemania, etcétera. Y eso no es óbice para decir que nosotros, con nuestros defectos, como los tenemos, siempre tenemos que ir a más, o por lo menos intentarlo, somos una democracia plena, y yo, en fin, esto es un poco cansino, ¿no? Aquí hay tres personas, digamos, que opinan de manera absolutamente diferente a la mía en este tema, y se están expresando libremente. Otra cosa luego es saltarte la ley, y además, digamos, negro sobre blanco te la saltas, y al final, digamos, pues tienes que acatarla en un juicio. Vuelvo a decir que ha sido visto por todos y que todos nos hemos hecho una composición de los hechos. Pero bueno, si nos queremos seguir mirando el ombligo y pensar que la señora Merkel se levanta cada mañana pensando en Cataluña, pues no sé, en fin, a lo mejor se puede engañar a alguien, ¿no? Pero decía alguien que no se puede engañar a alguien mucho tiempo.
Muy bien. Gracias, Sergio. Marco, ¿vols dir alguna cosa?
No.
Va, és que veia que em semblava que obries el micròfon. Molt bé. Doncs si ningú vol afegir res més al tema dels indults, passem al tema que apuntava precisament el Pere sobre l'absolució del jove santcugatenc, del Guillem Padilla, acusat d'atemptat a l'autoritat en la vaga general del 18 d'octubre del 19, diguem, el dia que es va, no sé si va ser el mateix dia o el dia després que es van saber la sentència precisament de l'1 d'octubre. El jove Guillem Padilla, la història suposo que la coneixem, és el jove de la dessuadora taronja, que ja s'ha tornat un nivell icònic perquè a més va ser gravat i s'ha fet viral la seva imatge, no? Estava assegut a una manifestació davant de la Policia Nacional en el moment en què van iniciar les càrregues, ell es va despistar, no es va aixecar, el van enganxar i després doncs la policia l'acusava d'haver atemptat contra ell i de fet i ell acusa la policia de maltractar-lo. El tema de la policia, diríem, de les acusacions de la policia d'atemptat a l'autoritat ha quedat absolt i continua viu la seva denúncia, la denúncia de la seva família en contra de la policia pel tema dels maltractaments, que ara mateix estan al Tribunal Constitucional. Però em volia fixar sobretot en els motius que dona el jutge per absoldre en Guillem Padilla, que és que considera que l'únic testimoni dels agents suposadament afectats no pot ser, diguem, una prova incriminatòria o l'única prova incriminatòria per acusar ningú de cap delicte. I aquest fet contrasta amb el cas del Marcel Vivet, que precisament fa res, pocs dies, una setmana, es va conèixer, en aquest cas amb els Mossos d'Esquadra, on sí que l'únic testimoni dels Mossos d'Esquadra l'ha condemnat a 5 anys. Per tant, m'agradaria que valoréssim, per un costat, per si sola, l'absolució de, del Guillem Padilla, i alhora la comparació dels dos casos, no? Que és rellevant, si més no. Qui vulgui començar, si vols, Marc, o tu mateix.
Bé, evidentment, doncs, celebrar l'absolució de, del Guillem, del nostre veí, company també de, no, de lluita, segurament. Celebrar-ho, creiem que era bastant lògic. Quan fem justícia per vídeos, a vegades, no, últimament les xarxes socials ens han donat l'oportunitat de constatar que tantes o tantes persones encausades formen part de, del dia a dia d'anar a una manifestació, i això ens ho ha mostrat la tecnologia, no? Perquè al final veiem que persones acaben tenint judicis, sentències inclús desfavorables, i veiem que els fets que se'ls, de les quals se'ls acusa, doncs no apareixen enlloc i se sustenten en declaracions úniques i exclusives de persones o dels cossos de seguretat. Per tant, en aquest cas, celebrar que hagi sigut així no podia ser d'una altra manera. I llavors, clar, comparar-ho amb el cas del Marcel i també de l'Adrià, on una sola declaració en contra d'un agent de la policia, doncs et pot portar una pena de 5 anys de presó. Arruïna la vida per haver anat a una manifestació, i creiem que això és del tot inadmissible i del tot injust. I en aquest cas, en el cas del Marcel i de l'Adrià, és el mateix mosso que fa gairebé la mateixa declaració i s'agafa per vàlida. Llavors, aquí ja tenim moltes falles en el sistema tan garantista, també en aquest cas que deia el Sergio, en aquest cas el nostre, el català també. I llavors tot això són qüestions que han de ser resoltes. No pot ser que tinguem la por d'anar a una manifestació i que ens enganxin tornant a casa. Recordo també el cas d'altres tres sancubatius, que en aquestes manifestacions per la llibertat d'expressió, arran de l'empresonament del Pablo Hasél, doncs tornant a casa van ser detinguts de forma absolutament arbitrària, i això és una cosa que ens pot passar a qualsevol que anem a una manifestació d'aquestes. És el missatge polític que la judicialització de la política envia. Jo per això crec que hem de parlar de política i que hi ha moltes coses que encara hem de seguir lluitant per canviar-les.
Molt bé. Pere, sobre el tema de Guillem Padilla.
Sí, bueno, jo ja m'he expressat abans, la meva solidaritat amb meu escrit la família, a qui conec, per tant, ja vaig tenir l'oportunitat, i a més a més, quan es va presentar la moció al ple, vaig poder parlar amb ells i els hi vaig explicar quina era la situació i quin era el posicionament del PSC. Ells ho van entendre perfectament, perquè volien defugir d'aquest mantra polític al voltant del seu cas. Per tant, com que els coneixem, poca cosa més a dir. Senzillament, sí que és cert que les imatges que es van veure per la tele va ser una desproporció, una desproporcionalitat en el moment de la detenció, i a més, doncs, aquesta situació de denúncia de maltractaments. Bueno, jo espero que això es pugui dirimir si realment va passar, com el que explica el Guillem, doncs que es dirimeixen les responsabilitats que pertoquen i que, per tant, es desmunti aquesta situació de maltractaments que puguin passar dins de les comissaries o dins dels llocs de detenció. Per tant, això per una banda. Per l'altra banda, jo també he de denunciar que moltes vegades hi ha una intoxicació informativa en determinats casos i en determinats mitjans de comunicació, en què és una visió única i el qual el que estàs fent és dirigir la ment humana cap a un sentiment únic. I ara no em refereixo ni a un costat ni a l'altre, sinó que moltes vegades els ciutadans no són capaços de destriar el gra de la palla i el bombardeig constant d'un posicionament o d'una situació en aquest sentit. I per tant, això també ho vull posar sobre la taula. Jo sempre he defensat que l'Estat espanyol hi ha hagut grans reformes, no? Es va reformar l'exèrcit, es va reformar el poder legislatiu, es va reformar l'executiu, no? I es va reformar la sanitat. Van haver-hi grans reformes, i l'únic gran instrument que no s'ha reformat a l'Estat ha estat la justícia. Jo crec que la justícia necessita una gran reforma, però ha de ser una gran reforma que encaixi, els valors democràtics, que encaixi els valors de neutralitat i que encaixi també la no discrecionalitat dels propis autors dels jutges, no? Com pot ser que la jurisprudència en un lloc no serveixi per l'altre, no? I a vegades, ostres, la llei és interpretable i aquesta interpretació fa que situacions idèntiques en un cas es sentencin de manera d'interse amb un altre jutge. I això la gent, la ciutadania no ho entén. Per tant, hi ha d'haver-hi uns paràmetres comuns i, jo què sé, que s'agrupin causes de jutjats, per exemple. Bé, falta una gran reforma. Jo no em posaré en els casos del Marcel, perquè ho desconec, i no vull entrar a valorar cada un dels casos, com ara comentava el company, el Marco, de les tres persones que van tallar les vies dels trens i que han estat encausades, els que van tallar les... Bueno, o aquestes tres santcuatenques, perdona, i ara ho estava confonent amb l'altra protesta, que també van estar encausades, eh? Vull dir, no conec cada cas, per tant, no puc valorar més que allò que em transmeten. Per això deia jo, d'aquesta vegades, intoxicació, o dieu-ho com vulgueu, o esbiatge informatiu en el qual et direccionen cap a una opinió determinada. Per tant, jo també ho poso en qüestió.
Perfecte. Sergio?
Sí, en primer lugar, hacer una apreciación a lo que acaba de decir Pera, en lo que no acabo de estar del todo de acuerdo, ¿no? Porque a quien nos puede estar escuchando le puede parecer que al final...
Pues si estuviésemos de acuerdo, Sergio,
sí, ya. Bueno,
teníamos que pensar mal, ¿eh?
Bueno, tiene que haber de todo en esta vida. Es lo bueno, ¿no? Además, yo creo que los jueces no son los responsables. Creo que son buenos profesionales, como son los médicos, o los maestros, o los policías, etcétera, y hacen su trabajo lo mejor que pueden. Quiero decir, en todo caso, lo que estás diciendo, Pera, la responsabilidad, que muchas veces pasa... pero sobre todo con temas penales que salen en la televisión, etcétera, es el poder legislativo. La responsabilidad es del poder legislativo, que somos, vamos a decirlo así, los políticos. Por lo tanto,
yo no he tratado de responsabilidades, ¿eh?
Sí. No, has hablado de una de reforma, etcétera, pero...
Yo reclamo una gran reforma.
Sí, sí. Una gran reforma, pero esa reforma tiene que ser sobre todo legislativa, ¿eh? Al final,
sí,
digamos.
Sí, estoy totalmente de acuerdo. Sí, sí.
Bien, volviendo, bueno, pues si Guillem Padilla ha salido absuelto, pues yo de verdad que me alegro por él, evidentemente, digamos, por su familia. ¿Jueces buenos o jueces malos? ¿Ahora qué son? Porque es un poco lo que decía antes, ¿eh? Ahora ha habido un juez que ha dicho, digamos, que no había causa. En fin, digamos, que lo que se le estaba achacando a esta persona, a este joven, no era cierto, ¿eh? Por lo tanto, yo creo que siempre hay recursos y garantías. Tampoco soy jurista y sé, digamos, porque qué diferencia hay entre el Adrià o el Marcel. Imagino que, en todo caso, digamos, los abogados, etcétera, pues podrán recurrir y no sé si se podrán acoger a determinada jurisprudencia. No lo sé porque no soy jurista y desconozco exactamente las diferencias que hay. Sí me gustaría también recalcar nuestro apoyo pues a los esfuerzos y cuerpos de seguridad del Estado, también ahí incluyo desde a los Mossos y a la policía local, evidentemente, y luego, hablando de determinada desinformación, y no es el caso, estoy hablando del Guillem, pero bueno, ojo con decir simplemente estaba manifestándome. Cuando es una manifestación autorizada y absolutamente pacífica, con por ejemplo, cuando hay un corte de vías, o yo ahora, imaginemos, me voy con 6 o 7 personas y corto una autopista, sin ningún... Eso no es una manifestación pacífica, y ahí, digamos, pues los Mossos, lo que sean, lo que tienen que hacer es desocuparla. Lo digo porque muchas veces hablamos de estaba allí como que no estaba haciendo absolutamente nada, y a veces ahí lo digo porque, bueno, si cortas una vía de tren, pues hay unos perjudicados, y yo ahí siempre me pongo de parte de los usuarios, que al final son quienes lo padecen.
Vale. Gràcies, Sergio. Suposo que en el cas del... Ara et dono pas, Marco. En el cas aquest del Marcel i del Guillem, no? És la figura aquesta... I sí, Oriol, també. La figura de la presumpció de veracitat, no?, que té un agent de l'autoritat. Jo no, tampoc soc jurista i tampoc ho sé, però crec que moltes vegades es parla d'això, no? I en el cas del Marcel, doncs, ha pesat, i en el cas del Guillem, doncs, no ha pesat. No sabem ben bé per quin motiu, o sí, no? Ha considerat el jutge que no era prou prova, si més no. Doncs Marc Obriol i Josep Maria.
Sí, breument, i aprofito una mica també la intervenció d'en Sergio. Jo crec que en altres tertúlies ja ho he comentat, si fos per Ciutadans res no canviaria, bàsicament perquè la estricta mentalitat del moment concret jurídic, és a dir, tot ha de ser en funció de com està tot fet ara mateix. I mai no pot ser mogut d'aquest marc legal, perquè justament les manifestacions socials polítiques d'una societat acaben derivant en conseqüents reformes legals que ens fan avançar com a societat. I els plantejaments que explica en Sergio a mi em porten un irremedisme com a societat de dir, bueno, les coses estan muntades així, si la mani no és autoritzada i pacífica, aquí jutja que sigui autoritzada i pacífica. Aquí no som jutges, però estem jutjant segons quin tipus
no, de... No, és que Marco, a mi les manifestacions me gustan pacífiques i sin quemar containers. Si tu algun dia, digamos, no sé, condenes que se quemen los containers o se rompan vidrios, pues estaria bien. Però, sí, mi forma de reivindicar mis ideas no es quemar containers, ¿qué quieres que te diga? Debo ser muy raro.
No, però després, que això ja ho sabem i podríem aquí enredar-nos en un destotern, però al final, abans parlaves de desinformació, que tampoc has concretat tampoc molt on desinformàvem, però tu ara t'agafes també a que la situació que es concreta, estem parlant del cas del Guillem, del Marcel com a molt, i en aquests casos no hi ha res del que estàs parlant, ni tall de vies, ni casos d'una violència urbana brutal, o sigui, estem parlant de manifestacions de lo més habituals. Ens anem a altres països, també europeus, on hi ha manifestacions que encara tenen molta més violència urbana, si li vols dir així, i tampoc aquí ningú posa el santo al cielo. Jo només voldria reclamar que fem una avaluació política del que està passant. Jo no dic, entrar en la casuística particular de cada jutge és l'excusa per sortir del pas. La cosa que hem de ser capaços d'analitzar és que hi ha molts més grups de suport organitzats al voltant de persones encausades per manifestacions probablement de tendència més social, més progressista, més d'esquerres, que no en cas en altres casos, com hem vist, de manis de neonazis gairebé, que normalment estan escortades per la policia, mai passa res, inclús entre manifestants i policies se saluden. Hi ha hagut casos concrets a l'Estat, a Catalunya segurament també, de persones neonazis o filofeixistes ostentant violència contra líders polítics i han sigut casos arxivats. Vull dir, és igual, no cal entrar en la particularitat de cada jutge que ha decidit en quin o no en quin moment, sinó fer una avaluació política de com està anant tot en general. Llavors, res més. El que sí també llavors reclamaria des d'aquí que la Generalitat faci una ullada i revisi els casos on es posiciona com a acusació particular, perquè crec que és una cosa que cal modificar també urgentment.
Molt bé. Oriol?
Sí, bé, torno a l'origen, eh? Jo crec que contents de l'absolució del Guillem, som molts els que creiem que clamava el cel, com clamen el cel tantes altres condemnes i tantes altres judicis que estan pendents. Celebrar que hi hagi un jutge que pensi que els delictes cal provar-los i demostrar-los, novetat, amb els temes d'acusacions contra els independentistes. Està bé que els jutges pensin que cal demostrar les coses i que no s'hi val que una persona involucrada en la pròpia repressió del fet sigui suficient com per dir el que ha fet un o el que ha fet l'altre i qui és culpable i qui no. Per tant, d'això contents. Jo sí que penso que el del que parlem és del dret de manifestació, i qui no vulgui veure que el dret de manifestació està en joc és que no vol veure que hi ha un conflicte. I llavors una cosa forma part de l'altra. Com que no hi ha conflicte, doncs no està justificada cap tipus de dret de manifestació. O qui vol que les manifestacions siguin pacífiques, que està molt bé, però és que segurament el que voldria és que fossin telemàtiques, saps? Perquè així encara molestarien menys. I sobretot, i si poguessin ser per carta i escrites a mà, millor. Val? I aquest és una diferència del criteri social. I un altre tema que m'agradaria entrar, que espinoset ell, és el tema del maltractament. No sé què passarà, perquè això sí que està pendent de resolució, però és evident que qualsevol independentista que hagi sigut detingut sap el pa que s'hi dona. Sap el pa que s'hi dona a les comissaries, a les dels Mossos i a les de la policia espanyola i a les de la Guàrdia Civil, cada un amb la seva intensitat. Val? I potser els que no ho saben són aquells que simplement l'única manifestació que van anar era pel compliment de penes íntegres o perquè s'integri la presó permanent revisable. Aquests ja entenc que ells no saben de què parlem. Però els que ens manifestem per reclamar drets i per reclamar canvis legislatius i canvis polítics, en aquest país, a Catalunya, històricament, sabem el pa que s'hi dona i el que s'hi ha donat. I això vol dir que hi ha feina per fer encara, i s'ha de fer, a dintre de tots els cossos de policia, tant de l'Estat com catalans.
Yo, perdona que te interrumpa, porque al final es una tertulia, Oriol. Uh-huh. Me parece que tienes muy mala memoria, porque no sé, en fin, tampoco te podría preguntar.
Seguro que sí.
La edad que tienes, pero yo creo que eso decir de que los... ¿Tú no recuerdas, digamos, en los años 80 las manifestaciones brutales que había de la minería, etcétera, digamos, y la policía cómo actuaba? Y eran tiempos difíciles, o sea, que no vendas la moto, y en otros sitios, no me quiero remontar a la historia, digamos, franquista, yo creo que, digamos, entonces se padecía esa falta de libertad en toda España, o sea, que no hables de este relato de independentista, porque, en fin, digamos, en tiempos pretéritos han sido malos para, yo creo que en toda España.
Un no treu l'altre, et dono raó, però un no treu l'altre.
La policía lo hace, yo creo que lo mejor que puede en todos los sitios. Si vosotros no la queréis apoyar, oye, pues mira, al fin y al cabo estáis gobernando, ¿no? Y habéis gobernado. Por lo tanto, oye, pues entonad el mea culpa de que no os gusten los...
Apoyar sí, però que es facin bé les coses.
Ah, que saben bien las cosas, pero al final, ¿quién es el responsable de los Mossos d'Esquadra? En todos estos años, al final, ¿quién ha gobernado? ¿No habéis estado vosotros gobernando? Pues sí, lo habéis hecho. Entonces, entonad el mea culpa. Los protocolos los habéis establecido vosotros. Pero no le echéis la culpa, al final, digamos, pongáis el estigma al Mosso d'Esquadra o al Guardia Civil o Policía Nacional de turno, porque no toca, los responsables sois en
ya
todo caso
que no
vosotros.
Has actuado a la comisaría, ya tú dic.
¿El qué? Bueno, a lo mejor no lo sabes.
Te has nota que no hi has estat tu a les comissaries aquestes detinguts per temes d'aquests, perquè jo sí que hi he estat.
Bueno, vale, y a lo mejor he estado por otros temas y tú lo desconoces, en fin, es que aquí igual que no lo sabías en los años 80, pues en fin, tampoco sabes esto.
Uh-huh. Molt bé. Josep Maria, que encara no t'hem escoltat sobre el tema del Guillem Padilla.
Bé. Tres coses, breument. Primer de tot, celebrar pel Guillem i per la seva família, perquè et sembla que tenc, doncs, l'absolució. Qüestionar la detenció, perquè va ser detingut, doncs, per atemptar contra l'autoritat i, segons sembla, van ser necessaris una desena de policies per reduir-lo. Una desena de policies, són molts policies. I tercer, i per acabar, molt breument, jo em quedo amb la frase del Marco Simarro. No pot ser que tinguem por a anar a una manifestació. No pot ser. No anem bé. Si hem d'anar a manifestar-nos amb por pel que pugui passar. No anem bé.
Molt bé. Pere, que has demanat la paraula.
Sí, molt breument, perquè jo, no, per interpel·lar l'Oriol, no? Però, a veure, les manifestacions no les hem de polaritzar, no? Perquè ho ha apuntat el Sergio, però no fa falta anar-nos més lluny, no? Quan hi ha vagues laborals per algun conflicte, bueno, tampoc passa res. O quan es reclamen manifestacions per la pau o contra el terrorisme, vull dir, allà tampoc no passava res, o sense anar més lluny, no? Quan es reclama la sostenibilitat del planeta, és a dir, que no tot és d'un costat o de l'altre. Però també vull deixar molt clar que la policia fa la seva feina. Fa la feina. I nosaltres, com a treballadors, quan la fem bé, doncs ningú ens diu res perquè cobrem la nòmina, però quan la fem malament, doncs ens ho diuen. Bueno, doncs d'això es tracta. D'això es tracta. És a dir,
plenament d'acord, Pere.
La policia té uns protocols i que quan actuen, doncs, si actuen de manera desproporcionada, hi haurien d'haver els mecanismes normals i reglamentaris per sancionar amb aquella persona que no fa bé la seva feina. Sigui policia, guàrdia civil, Mosso d'Esquadra, policia local o senzillament el servei d'ordre d'una manifestació. Quan no es fa bé la seva feina, se li ha de recriminar i se li ha de dir. Si fa bé la seva feina però es veu que allò no està ben fet, doncs s'ha de canviar el protocol, com deia el Sergio abans. Per tant, si en comptes de fer servir boles de goma es fan servir el foam o es deixen de fer servir, doncs s'hauran de fer servir. Jo l'altre dia, en l'entrevista que vaig veure del major Trapero, ho va dir, nosaltres actuarem en el que ens digui la llei, no? En aquest sentit, i si ens diuen que a partir de demà no farem foam, doncs no utilitzarem el foam, però haurem de tenir algun element o alguna eina per poder fer tot això. Per tant, dir-ho d'aquesta manera, és a dir, no podem focalitzar amb els treballadors. Si els treballadors fan malament la seva feina, doncs s'han de fiscalitzar i s'han de sancionar. I fer la seva feina malament significa fora al carrer, a la via pública, o dintre de les seves dependències, també. Perquè jo poso en qüestió tot. Jo poso en qüestió tot i no em vull creure res, perquè jo no hi he estat. He anat a moltes manifestacions, però no hi he acabat mai allà. Però també sé que quan la gent parla, no parla perquè sí. No parla perquè sí, sinó parla per indicis. I quan els jutges veuen indicis, poden investigar. Però, curiosament, aquests maltractaments o aquestes coses que es fan dins de les dependències policials no s'investiguen. I jo vull una justícia eficaç, però també vull una policia transparent, en el sentit de dir, escolta'm, i això no vol dir, portar-lo allà i escolta'm i... No, no, vol dir tractar les persones com es mereixen i com diuen que s'han de tractar les persones segons els drets humans i segons el que diu la nostra pròpia llei, la catalana i l'estatal, en aquest sentit.
Molt bé. Oriol, no em puc deixar de preguntar-t'ho, ho has apuntat. Què t'ha passat a tu en una comissaria, si ho vols explicar?
No voldria entrar en el tema. Fa molts anys. No és res agradable.
Res agradable. Ja. D'acord, bueno, doncs ja ens ho explicaràs un altre moment. Doncs, com que ens queden només 10 minutets, canviem de tema, relaxem-nos una miqueta, que avui és revetlla, però sobretot divendres comença la festa major d'aquí de Sant Cugat. No sé com teniu el cos, les ganes, evidentment sou regidors, bueno, menys l'Oriol, i tindreu una part de feina, no?, representativa i tal, però també sou santcugatencs i també teniu ganes de viure-la i de disfrutar-la. Volia preguntar-vos, quin és l'acte que us ve més de gust de veure? No sé si dels que tenen entrades o no, això ho entenés, però quin és el que teniu més ganes de veure? Va, comencem. Sergio, tu mateix.
Pues, a ver, yo voy muy de culo, ¿no? Lo puedo decir, ¿no? Voy muy de culo. Y me he mirado el programa y tengo que ir a algunos infantiles porque, bueno, soy padre. Al único que a día de hoy estoy apuntado, eso sí, es el de al que hace el CPA, que creo que es un baile flamenco, que creo que es el domingo en los jardines del monasterio, creo, a las 8. Y este es el que me ha apuntado. Y luego tendré que coger un poco el programa de la fiesta mayor, que creo que está muy bien. Y me apuntaré seguro a unos cuantos más, entre ellos a alguno infantil. Y luego pues espero estar también pues en el pregón, etcétera, y en fin, y disfrutar dentro de estas circunstancias que todavía siguen siendo un poquito extrañas, ¿no? A veces nos despertamos con la variedad delta, etcétera, que si patatín, patatán, bueno, esperemos que lo podamos celebrar por lo menos y que nos haga buen tiempo.
Molt bé. Marco, quina previsió tens de festa major?
Bé, a part de lògicament assistir al pregó i als actes així més protocolaris oficials, doncs, bueno, ens interessava especialment assistir a l'exposició aquesta No vull marxar, que fan la recol·locació el dilluns, crec que el dia 28, i també com a coses a destacar i així diferents d'aquesta festa major, i els actes també de la celebració del dia de l'Orgull, que també són el mateix dia 28, penso que són interessants d'anar-hi, i més enllà d'això, doncs, evidentment, doncs, poder assistir a algun dels concerts, els que quedin entrades perquè han volat, i a banda d'això, doncs, en lo privat, segurament amb els amics farem una paella, encara que sigui a casa d'algú, per fer el fet de fer les paelles, però bueno, ja igual l'any que ve les podem fer normals.
Molt bé. Josep Maria?
Jo ja no, com a regidor, vull dir, jo fa 30 anys que he vist la festa major totalment, tot el que puc, perquè m'agrada molt l'ambient de la festa major i anar a tots els actes possibles. En aquesta ocasió, com la situació és la que és, doncs m'he apuntat a tots aquells actes que he pogut. Així és com abans era una manera oberta, doncs ara amb la situació que és, doncs m'he apuntat a tot allò que he pogut, que són molts actes els que m'he apuntat. El que m'agrada més que veure, perquè veure potser a vegades és curiós, potser perquè coneixes una parella o una altra que està ballant, més que veure, a mi el que m'agrada és participar molt del ball del Pagle Joan. És un ball que, mira, és com molt santcugatenc, molt nostre, molt de la ciutat, i que el vius molt, no només aquell dia, sinó que el vius molt durant els assajos, la veritat, el vius molt durant els assajos. Ja veig per les cares dels companys de tertúlia que no comparteixen l'opinió, però bé, mira, a mi m'agrada la música de cobla del Pagle Joan i m'agrada participar amb el ball del Pagle Joan.
Entenc que ets una de les 40 parelles, eh? Que
sí, sí, sempre el ballo, sempre el ballo. Sí,
fantàstic.
Sí, sí, sí.
Molt bé.
Això no vol dir que el balli bé, eh? Això no vol dir que el balli bé ni molt menys. No, no.
Molt bé. No, són aquestes coses de ciutat que es fan un cop l'any, s'assagen 4 o 5 dies i surt com surt, eh? Jo ho sé perquè jo visc a Rubí i ballem a les gitanes, que tenim unes gitanes diferents a les d'aquí, que són de les de Carnaval, i també us recomano que no em vingueu a veure ballar-les. Pere, toca tu.
Bueno, jo dos coses. Primer, és una festa major, diguéssim, de traspàs, com un any de traspàs, no? L'any passat no en vam tenir, aquest any tenim un tast, La festa major de veritat serà l'any que ve, perquè la situació pandèmica doncs, ens obliga a fer-ho a recintes tancats i, per tant, bueno, des que estem al govern també és veritat que es viuen d'una manera diferent i més quan sustenta la responsabilitat també en part d'una part petita de l'organització a través de serveis urbans, a través de la brigada, per tant es viuen de manera diferent, amb neguit, mires les coses amb lupa, diferent, però intentes disfrutar. Jo sempre he intentat disfrutar de la festa major, m'agrada molt fer tastos i tenir la llibertat d'anar a si això no m'agrada, poder sortir, poder entrar i tal i qual. Últimament també s'havien convertit molt, molt multitudinàries i també es feia algunes vegades una mica difícil accedir a segons a quins llocs. Evidentment, cada dia doncs, anirem a actes. A mi m'agrada molt els focs, ho he de dir. Jo disfruto molt amb els diables, disfruto molt també amb els focs d'artifici. Bueno, no sé, sóc una mica incendiari en aquest sentit, ja em coneixeu. Però jo vull que la festa major es visqui amb molt de civisme. Sabrem que també serà dificultós aquesta situació i que es generaran molts casos de... Ja ho preveiem, no?, que es generarà botellot, però bueno, jo crec que aquests dies es podrà fer de més ni de menys, sempre quan la gent respecti, tingui civisme i faci les coses amb responsabilitat. Una de les coses que potser sí que estic més orgullós és que per fi la missa de festa major ha deixat de ser un acte oficial convocat per l'Ajuntament. I això respon a la voluntat laica d'aquest govern. Respon a la voluntat que l'Església Catòlica és una entitat més de la nostra ciutat, que s'ha de respectar i que tothom que hi vulgui anar hi pugui anar, però no crec que hagi de tenir aquesta oficialitat en el programa de festa major. I aquest any, per primera vegada, i una cosa que sempre hem reclamat des del nostre grup i d'altres grups d'esquerres, ha estat el fet de que no formi part d'aquests actes oficials. Perquè, volguem o no, l'Església forma part d'aquesta rèmora del passat patriarcal i que es mou, evidentment, per qüestions de cultura patriarcal. Aleshores, si som un govern que es creiem igualitari, hem de començar a erradicar aquelles reminiscències que ens aportin doncs, al passat. I, a més, ha de ser obert a tothom. I un acte oficial restrictiu com és la missa, creiem que no és de rebut. De totes maneres, bueno, hi ha gent que no li agrada el flamenc i no va al flamenc, doncs hi ha gent que tampoc és un acte oficial. Per tant, els actes oficials hi serem, que seran el pregó i l'estada en el Pagal i Joan. Jo ja ho he dit públicament, a mi el Pagal i Joan no és de les coses que m'emocionin més ni em caiguin la llàgrima, però bueno, si ha d'estar, perquè és una tradició relativament nova, de fa 20 anys, que es va recuperar, també amb reminiscències patriarcals, perquè tots aquests balls populars que es feien de la pubilla i del bano i les flors i tal, també té una component sexista que s'hauria d'analitzar i veure quin és el passat i si ho hem de seguir promocionant des de l'Ajuntament. Però vaja, això és un altre debat que hem de obrir expressament.
Has obert un meló molt, molt curiós. Ja en parlarem, Pere. Oriol, quin és el teu pla de la festa major?
Bé, jo crec que el que més de gust també és veure la gent al carrer i sense mascareta. Recordem que el dia 26 ja no cal portar mascareta al carrer. I això jo crec que serà... Vaja, no sé, jo crec que sortirem amb la pell de gallina al carrer. Veure gent, però gent, no dos o tres persones, sinó gent al carrer, passant-s'ho bé, amb ganes de... I sense mascareta serà impressionant, perquè portem tant de temps veient mascaretes que no ens en recordem de les cares de la gent, de les boques, fins i tot segur que veurem coses rares, perquè la gent s'ha acostumat a fer coses amb la boca, amb la mascareta, perquè ningú els veu. Per tant, jo crec que això serà tot un efemèride. I més en plan de programa, jo tinc moltes ganes de veure els Barcelona Gypsy Balkan Orchestra, que m'agraden, i aniré. I serà una de les coses que sí que faré. I dir, ja que parlem tant del Pagal i Joan, que a mi sí que m'agrada el Pagal i Joan, l'he ballat amb la meva parella, perquè quan vaig venir a Sant Cugat, jo no sóc de Sant Cugat, la meva parella sí, quan va venir, no ets de Sant Cugat fins que no balles el Pagal i Joan, i vaig dir, escolta'm, jo ballo Pagal i Joan sí o sí, i ja el vaig ballar, i m'agrada molt anar-hi i veure el Josep Maria i a la seva dona, la Mireia, ballar.
Molt bé.
Molt bé, doncs... jo només per tancar, si tinc res, a mi sí. M'agrada el Pagal i Joan, crec que no és sexista, m'agradaria ballar-lo, però és que sóc molt torpon ballant i em fa vergonya, i llavors no sé, però algun any m'animaré.
Molt bé.
Això no és excusa, Sergio. Només una cosa, el fet de que finalment no sigui un acte oficial, doncs la missa major no treu que ho podria haver sortit en el programa, quan poden sortir moltes altres coses, tu com ho has comentat, Pere. Sí, una cosa que no sigui un acte oficial per vosaltres, però que, perquè no surt al programa. En qualsevol cas, els gegants, el Joan i la Marieta i nosaltres, estarem el dia 29 a les 7 de la tarda a la missa major, al monestir de Sant Cugat. Us convido a tots a venir.
Moltes gràcies, senyora Maria. Ens hem quedat sense temps. Pere, perdona, no queda temps, disculpa. Fins aquí el gall del monestir. Moltes gràcies a tots cinc per l'amabilitat i el fair play. I als oients, ens retrobem dimecres que ve a les 10 del matí. Bona revetlla a tothom.